corazón. Me atacaste con un beso a sangre fría y yo sabía que era tan...
Benvinguts i benvingudes una setmana més al Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio. Saluda Imanol Crespo Martínez des dels estudis de la Ràdio Pública del Prat. Avui, per parlar i entrevistar l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà, que ja ens acompanya. Bona tarda, què tal?
Bona tarda, molt bé.
Obrim fil, com no podria ser d'una altra manera, amb aquesta fira avícola que tot just s'ha celebrat aquest cap de setmana, feliçment amb Aviram, el principal protagonista. Quina valoració d'entrada en feu?
Jo crec que el primer dia de la fira ja vam veure que seria tot un èxit. De fet, quan vam poder garantir que hi serien els pollastres i capons pota blava, que són els protagonistes, jo crec que tothom vam respirar tranquil·les. I de fet, tres dies després d'haver acabat aquesta fira, o quatre dies després, ja podem dir que efectivament va ser tot un èxit, no només en quant al nombre de visitants, que és una dada que sempre ens interessa tenir, sinó també per la valoració que s'ha fet de totes les activitats que hi ha hagut, dels canvis que enguany hem pogut aplicar. Crec que tothom n'ha fet una bona valoració en general. Evidentment, sempre hi ha coses que es poden millorar, no? Però l'enquesta que ja hem pogut fer ens diu que tothom n'està molt satisfet i que, insisteixo, que els canvis en els accessos, en el pavelló avícola i agrícola, les activitats que hem anat fent, també crec que el conjunt de restauradors i restauradores que ens han acompanyat en el pavelló, en l'espai gastronòmic, en fan una bona valoració, perquè les dades així ho demostren, i per tant crec que hem superat amb nota aquesta 52a edició de la Fira Avícola.
Estem parlant, per fer-nos una idea, ja portem anys, de fet, entre 75.000 i 80.000 assistents, que estem parlant, de fet, de persones que segurament moltes són del Prat, que comencem el Nadal amb la Fira Avícola, aquesta, la nostra festa major d'hivern, però també segurament moltes persones de fora. No sé si teniu aquesta percepció, si ho podem confirmar, que és un esdeveniment ja molt metropolità.
Sí, correcte. D'aquestes més de 80.000 persones que ens han visitat aquest any, és evident que n'hi ha moltes, cada cop més, que són de fora del Prat. És una dada, per això, que no tenim, és a dir, no fem amb les dades, no tenim aquesta distinció, però ens consta, perquè cada cop hi ha més gent que respon a aquesta enquesta i que no és del Prat, i per tant per nosaltres és tot un goig poder acollir gent que ens ve a visitar en aquesta fira.
La fira ha passat a ser molt més que una exhibició de les bèsties pota blaves, però és evident que és el gran atractiu. Enguany no hi ha hagut cavalls, des de la pandèmia diria que és la segona edició que penja d'un fil la presència de l'aviram per la grip aviària. Li preocupa que no es pugui mantenir l'exhibició d'animals vius a futures fires?
No, en realitat no, perquè ja ho vam poder explicar en aquesta edició a la gent de la Generalitat. De fet, jo vull tornar a agrair de nou a totes aquelles persones que van estar treballant d'una manera molt concentrada els dies previs perquè poguéssim veure sobretot els, com deia, els animals de plomes. Però és que la nostra manera de criar aquestes aus ja és garantint que els contagis no es produeixen durant tot l'any. És a dir, la manera de viure i la manera de criar-les i de cuidar-les ja ho té en compte. Per tant, evidentment em preocupa, però crec que no estem en perill d'haver de fer un pas i de donar que hi hagi alguna de les edicions que... Evidentment, doncs, si hi ha algun tema sanitari ho haurem d'afrontar, però crec que no perilla la nostra fira tal com la coneixem, justament perquè el nostre mètode de cria les protegeix i protegeix la salut no només dels animals sinó dels contagis a les persones.
De fet, el pavelló avícola, i això és opinió personal, diguem-ne, va quedar molt ben resolt, diguem-ne, no? No teníem els cavalls, però va quedar com... es va guanyar fins i tot espai amb una gran exposició de la família Puigcases, l'aviram també que es podia gaudir tranquil·lament i amb una mobilitat bona. fan una feina increïble els amics de l'associació Amics del Cavall, precisament, però s'hauria de repensar la presència dels cavalls en el pavelló avícola? Es podria fer d'alguna altra manera?
És veritat que portar els cavalls respon a una diguéssim, una idea original, que és que aquell pavelló expliqués quines són les nostres arrels, a més de què, de l'exposició de l'aviram, i també no me'n vull oblidar de l'exposició de les paneres, diguéssim, o dels productes del nostre camp, no? Portar els cavalls necessita una intervenció logística de gran nivell. De fet, molts dels cavalls o dels èquids no són pretencs, diguéssim, no passa res, però no són pretencs i venen de fora, i per tant això és un esforç logístic. Nosaltres, sempre i quan tinguem el recolzament i la voluntat d'Amics del Cavall de portar-los, l'Ajuntament hi estarà al seu costat. Si no els tinguéssim, probablement això hagués decaigut justament per l'esforç que comporta, no? Però a nosaltres ens sembla que aquell pavelló explica qui som i, per tant, incorpora, a banda de diguéssim, dels elements, no?, de les fruites i verdures, sobretot les verdures, i dels corrals, incorporar la maquinària i els èquids explica molt bé qui som, com es vivia i com va ser la transformació d'aquesta vida agrícola i pagesa, i ens agradaria que continués sent així.
L'important, en tot cas, és defensar i garantir la continuïtat del Rasa Prat. De moment, però, no serà a través de la Fundació Pota Blava, que es va anunciar, de fet ho va comentar en l'anterior contrasenya, sinó que confien en l'Associació de Criadors i de la nova directiva. Per què aquest canvi? Descarten, doncs, de moment la creació de la Fundació? Quins seran els següents passos?
Sí, descartem, de moment, com tu dius, la creació de la Fundació o de qualsevol altra forma administrativa d'alguna associació o d'alguna entitat per garantir el manteniment de la raça, justament perquè aquesta és l'objectiu de l'Associació de Criadors. Quan nosaltres vam fer pública la nostra idea de fer una fundació, era justament en uns moments on l'Associació de Criadors patia una manca de relleu de relleu generacional, i per tant des de l'Ajuntament consideràvem que la professionalització d'aquesta associació havia de ser la clau de volta. I això, si ho havia de fer capitanejant-ho l'Ajuntament, doncs nosaltres mantenim aquesta proposta, però el que ens hem trobat feliçment és que la pròpia Associació de Criadors i Criadores ha trobat aquest relleu generacional i per tant ja no necessita que sigui l'Ajuntament qui capitanegi aquesta nova etapa. Jo només puc donar la benvinguda a aquesta nova junta de l'Associació de Criadores i per tant mantenir el nostre compromís de la institució municipal, que recolzarem tot allò que faci falta perquè l'Associació de Criadors tingui futur a mig i llarg termini, no? De moment, insisteixo, feliçment, no ha de ser l'Ajuntament qui s'hi posi al capdavant, però serem la xarxa de rescat sempre que sigui necessari.
Li preguntava també perquè és veritat que tot i la feina i el llegat de persones com Valentina Guisado, inqüestionable, de cara a la ciutadania la sensació és que estava molt aturada l'entitat. Només cal veure el web, per exemple, el web corporatiu, no?, que fa molts anys que no s'ha renovat. És optimista vostè també, doncs, sí, amb aquesta associació, amb el canvi, ara amb el president Gerard Llamas?
Sí, és veritat que la feina de la Valentina, jo vaig dir, em sembla, l'entrega de premis, sense la feina de la Valentina i de molta gent que ha estat al seu voltant, avui no estaríem celebrant aquesta 52a edició amb l'èxit rotund que ha significat. Per tant, mai, com a ciutat, no li podrem agrair mai prou a la Valentina. És veritat que tu parles de la web, i a mi se'm fa una mica antic això de pensar en la web, però és veritat que era evident que necessitava un relleu generacional, una professionalització de les seves metodologies i de la seva feina anual. Això és el que jo no tinc cap dubte que farà en Gerard Llamas i la seva junta, primer perquè hi ha la generació, de fet no n'ha saltat una, sinó crec que podem dir que n'ha saltat dues, i segon que la seva voluntat és, insisteixo, professionalitzar. Per tant, més enllà de l'herència perdoneu, de l'herència que en el Gerard ha posat la Valentina i la seva generació, doncs el Gerard s'està formant per donar molts passos endavant, això per una banda. I per altra banda, ja podem anunciar, i de fet em sembla que ja s'ha fet públic, que hi ha un nou soci, ja tenim un nou soci d'aquesta associació de criadors, que és l'Institut Les Salines. Per tant, que des de les etapes de formació surtin experiències que podran garantir el manteniment i anar sumant nuclis zoològics per el sosteniment de la raça, jo només hi veig bones notícies i estic convençuda que abans de l'estiu en tindrem encara més.
Què pot sumar en aquest sentit l'Institut Les Salines?
L'Institut de Les Salines ja ha tingut, ja és real, diguéssim, ja... I ens l'ha presentat una pràctica que és en forma d'aquests galliners mòbils. Uh-huh. I per tant facilitar que en més masies, en més cases, en més patis puguem tenir galliners que mantinguin aquesta raça, per tant galliners que siguin a l'aire lliure, a cobert però a l'aire lliure, és una cosa que des de l'Institut de les Salines ja s'ha provat, i per tant des de les Salines tenen un grau que el que intenta és motivar nois i noies, futurs pagesos i pageses, que a més de treballar la terra, puguin incorporar també doncs, aquestes metodologies necessàries perquè la nostra raça pota blava pugui perviure en el nostre territori.
En aquest objectiu també és fonamental el paper comercial de la Granja Torres, que per cert està fent un canvi notable i en aquest cas recomano enormement el seu espai digital. De fet, es pot comprar pota blava i altres productes online. Tenen una botiga que va força bé, diria. Però és sostenible garantir el Rassaprat amb només la comercialització de la Granja Torres? Caldria més actors?
A nosaltres ens agradaria que n'hi hagués més. De fet, qualsevol entorn de negoci, tothom ho diu, jo evidentment no sóc una experta, però se sap, com més competència, doncs més motivació per la millora del producte, de la comercialització, de les estratègies, diguéssim, d'allò que entenem que és el màrqueting. Per tant, seria altament desitjable que, a més de la Granja Torres, hi hagués altres actors que participessin de la comercialització d'aquesta au, no? Ara bé, la Granja Torres és una granja en la que l'Ajuntament hi va fer una inversió molt notable i que, per tant, ens vam encarregar ja en el seu moment que el pas endavant, també amb un canvi generacional, en aquell moment també parlaven del senyor Torres, del Manuel Torres, que necessitava també aquesta renovació per la seva edat també, no sé com dir-ho d'una manera elegant, però crec que ja se m'entén, i la vam trobar, i per tant durant aquests anys des de la direcció de la Granja Torres també s'ha fet aquesta feina, no? Necessitem, això sí, imbrincar un entorn que és imprescindible, que són els restauradors. Per tant, és imprescindible, i aquí estem amb la banya ficada, és imprescindible que en els restauradors, en els restaurants i en els espais gastronòmics de la nostra ciutat, de la nostra comarca i de tot Catalunya, puguem trobar producte pota blava a les taules, servits a les taules i en els nostres plats durant tot l'any. Per tant, aquesta feina de desestacionalització d'un producte que és molt nadalenc és necessària, i per tant aquí estem, diguéssim, molt, molt capficades en fer que això passi no només a l'entorn del Nadal, sinó durant tot l'any, i que durant el llarg i ample de la nostra geografia restauradors s'atreveixin a cuinar aquest producte difícil. I aquí doncs també vull posar en valor la feina que han fet molts cuiners i cuineres, probablement molt capitanejats també per la Susana Aragón, que és una chef local que creu, confia molt en aquest producte, i així ens ho ha anat demostrant els últims anys.
Creu doncs encertada la mesura que es va fer anys enrere de municipalitzar, diguem-ne, la Granja Torres, oferir el suport? Estaria garantida la continuïtat del Rassaprat si no hagués estat així?
Probablement no. Jo crec que en aquell moment vam prendre una decisió atípica, segurament, però encertada, justament perquè aquelles inversions que necessitava la infraestructura de la granja i aquella primera empenta per la professionalització d'aquesta empresa, que al final és una empresa, crec que no hagués estat possible sense la inversió que va fer l'Ajuntament des de l'àmbit privat. Era molt complex, i per tant aquí el compromís de l'Ajuntament amb la pervivència d'aquesta raça és, crec que és innegable.
Parlava de desestacionalització, que efectivament doncs no sé si podem dir que s'ha aconseguit, però com a mínim sí que s'ha fet passes endavant. De fet, podem trobar canelons, croquetes i els propis pot hablar durant tot l'any, no? Que és un punt al final fonamental també. No sé si es podria democratitzar encara més els preus per fer el producte més accessible a tota la població.
Estaria bé, i quan parlem de democratitzar els preus o de baixar-los, parlem també de tenir més actors que puguin oferir el producte. Si només hi ha una empresa, una marca que pot comercialitzar-lo, és més difícil aconseguir això, clar. Seria desitjable, evidentment. Cal entendre que un pollastre pota blava no està a l'abast de qualsevol butxaca, perquè tampoc no és un producte que puguem bueno, és a dir, el nostre objectiu crec que no ha de ser poder menjar pollastre pot a la vaca cada setmana, siguem honestes, també ho hem de poder dir, però és veritat que el preu és un fre, evidentment, no només la disponibilitat del producte, sinó també el preu. Jo insisteixo, si tinguéssim més persones que, i més empreses, no? Més, que poguessin oferir-ho al mercat, probablement doncs també baixaria el preu.
Sense perdre's que és un producte d'alta cuina també, que tu trobes i són sorpreses de tant en tant a grans restaurants de primer nivell i que fan servir el pot a blava.
Efectivament, la diferència entre un pollastre dels nostres, diguéssim, engreixat en 6 mesos, és notable si la comparem amb pollastres que no superen els 40 dies de vida, que és el que acostumem a trobar a les prestatgeries dels supermercats.
Parlava de restauradors, una de les novetats també ha estat aquesta nova aula de cuina, per on han passat, diria que cuinera sobretot, però també cuiners de primer nivell, sí. Per la Fira Avícola. No sé si va poder assistir-hi, si va participar d'alguna manera. Quina valoració en fa d'aquest espai?
Sí, és una manera d'acostar aquesta realitat culinària i gastronòmica que tenim en el nostre municipi, i d'explicar-ho també a sectors professionals. És a dir, jo vaig assistir a 1:30, és veritat que el temps doncs és el que és, però cada mitja horeta doncs anàvem passant cuiners. Justament vaig assistir al matí que estava dedicat a cuineres, que crec que això, doncs la tradició és sobretot de les dones, i allà hi havia persones que no només s'hi acostaven per tastar-los, sinó hi havia persones que regentaven negocis gastronòmics, restaurants, una estrella Michelin, per exemple, que la vaig poder conèixer, i per tant es tracta d'explicar el nostre producte, els nostres productes, i de fer-los més accessibles a les persones que, insisteixo, encara no s'hi han atrevit. L'aula de cuina és una de les novetats d'enguany i crec que va funcionar molt bé. Les més de, bueno, els tallers i les demostracions que vam fer, i crec que és una cosa que ha vingut a quedar-se.
No és l'única novetat, hi ha hagut algunes altres també des del punt de vista, per exemple, de la mobilitat. S'han valorat positivament, han arribat per quedar-se?
Sí. Jo diria que sí, jo diria que també, perquè tothom ens ha dit, de les coses que més millor s'han valorat és, en primer lloc, els accessos fins a la Bunyola, que ha motivat no només que hi hagi més punts d'entrada, que no sigui només per la carretera de la platja, sinó també ens ha ajudat a esponjar una miqueta aquests espais exteriors de la fira i dels diversos pavellons, i de fer que l'experiència de passejar, comprar en les primeres compres de Nadal sigui una miqueta més còmoda, perquè teníem més espai, no? Les entitats que tenien paradeta de venda, diguéssim, a fora del pavelló de la mostra d'entitats i de la mostra comercial, també n'han fet una molt bona valoració. Ens hem d'esperar també, evidentment, a les reunions i a les trobades que tindrem amb aquestes entitats per saber si encara queden marge de millora, però en aquest sentit de la mobilitat, també de l'entrada i sortida del pavelló avícola i agrícola, també ha tingut una molt bona rebuda, perquè l'experiència, insisteixo, és més còmoda, hem tingut menys sensació d'estar doncs com a sardines, i per tant tot això és positiu, i jo diria que també ha vingut per quedar-se, sí.
De fet, les cues efectivament no arribava cap a l'estand de la ràdio, per exemple, o fins i tot l'estand municipal, sinó que quedava com més endreçada i no donava aquesta sensació de...
Tot i que el nombre de visitants és el mateix o superior, per tant.
Exacte. Però sí que hem rebut algun comentari o gent que s'hi trobava de sobte, que anava cap a la carretera de la platja i que no participava pròpiament de la fira, que estaven fent esport, per exemple, o passejant, que els hi sorprenia i es queixava del perímetre de seguretat inicial, on l'accés i tot al voltant. No sé si és per un tema de protecció civil, la seguretat, per què es van instal·lar, i no sé si serien evitables per evitar que la ciutadania també doncs pugui moure's amb més tranquil·litat.
Jo crec que és un cap de setmana a l'any, sí, soc conscient que hi ha persones que, ostres, jo vaig a passejar el gos cada dia i aquí i avui no puc passar, no? O aquest cap de setmana no puc passar, o no puc corrent, fent esport, etc. Soc conscient, no vull dir que no es pugui millorar o no vull dir que no es pugui evitar, però jo crec que un cap de setmana a l'any que celebrem una fira que és tan ciutadana, que tothom hi va, crec que és raonable que, sobretot, no tant a nivell de seguretat, sinó a nivell de mobilitat, d'assegurar els accessos i de garantir que sobretot la mobilitat a peu cap a la fira es faci en bones condicions. Crec que, a més, en un entorn on urbanísticament sabeu que encara d'aquella zona de la ciutat encara hi ha espais que estan tancats, per perquè doncs és una zona que encara s'està actualitzant, diguéssim, que estem acabant d'obrir, i per tant segur que en els anys propers encara hi haurà alguns canvis o alguns talls de carrer. Jo crec que hauria de ser assumible. Potser sí que hauríem d'haver-ho explicat abans, això és possible, per això dic que hi ha marge de millora sempre, segur, però jo diria que és raonable pensar que en aquest cap de setmana els accessos hagin de quedar una mica més restringits, sobretot en benefici de la mobilitat a la fira.
I per acabar aquest bloc, ha estat el primer any que s'ha celebrat el novembre, diria. Jo no recordo edició al novembre. Era habitual a la meitat de desembre, es va avançar una miqueta, i és veritat que com cau el pont de la Puríssima, com cau, i que també hi ha altres fires, per cert, com la Fira de la Puríssima de Sant Boi, però no sé si li agrada aquesta data, si és massa d'hora. Quina sensació té?
No tinc massa opinió sobre la data. No, la meva opinió sobre la data em remeto a l'opinió que puguin tenir, sobretot els restaurants de la nostra ciutat. Recordeu que vam avançar la data de celebració de la fira perquè els restauradors ens deien: ostres, si volem un pavelló gastronòmic a la fira potent, vull dir participat per restaurants, clar, nosaltres tenim uns calendaris molt apretats ja per temes de Nadal, sopars d'empresa, dinars d'empresa, etc. Ens complica molt, i per tant per això ho vam modificar i ho vam fer una mica abans. Aquest any, clar, doncs ha caigut en un cap de setmana entre cometes dolent, perquè el proper cap de setmana doncs és festiu, i per tant ho vam avançar. Bueno, ningú, t'he de dir una cosa, Manol, ningú m'ha parat pel carrer i m'ha dit: no ens agrada aquest cap de setmana, o no ens agrada aquesta data. Per tant, suposo que ens és una mica igual.
Jo l'he de dir que a casa muntem l'arbre i el tió arriba quan és la fira avícola. Per tant, ja hi ha arbre de Nadal i tió a casa, doncs, sigui al novembre o a l'octubre.
Doncs vol dir que teniu esperit nadalenc. Fantàstic.
Si voleu reviure per acabar els millors moments, al Prat també podeu recuperar diferents reportatges sobre fira, amb entitats, comerços, l'espai gastronòmic, les activitats esportives, cultura popular, en definitiva, doncs tots aquests grans eixos de fira que la defineixen i que la fan ben important. No marxem de la Ricarda, perquè ara agafa el relleu la campanya de Nadal. De fet, el recinte de la Granja de la Ricarda acollirà un nou parc de Nadal que vostè va anunciar el dia de l'encesa de llums. Què hi trobarem allà?
De tot, una mica de tot. A la Granja de la Ricarda, clar, és un lloc, tu ho deies ara i n'haguem de parlar una estona, és un lloc que ja hem aconseguit, crec que hem aconseguit trobar-li el rotllo, no?, diguéssim. És a dir, ja sabem que podem fer-hi celebracions, que hi podem fer festes a qualsevol horari, que hi podem fer jornades de cultura popular, i per tant és un lloc que ja no ens sembla tan lluny com fa uns anys. Encara hi havia gent que em deia: és molt lluny la Ricarda. Bueno, jo crec que ja hem après que no és molt lluny, i és un espai que dona molt de joc, no? I per tant aquest any el que hem decidit és centralitzar moltes de les activitats que acostumàvem a veure en les èpoques de Nadal, centralitzar-les en un lloc que serà la Ricarda, tant a dintre de la Ricarda, de la pròpia granja, com en els espais exteriors, en els diversos patis de la Ricarda, no? Què hi trobarem? Doncs, per exemple, hi trobarem que hem canviat la ubicació de propostes, com per exemple el Pratijoc, que és un lloc que habitualment fèiem en una escola, i que ara, doncs, aprofitant aquests nous espais, tindrem la mateixa proposta, però amb diferent format. Tindrem també firetes, és a dir, atraccions, una fireta d'atraccions com la que també tindrem, i que ja sabem que anys anteriors també hi teníem, doncs hi tindrem firetes d'atraccions, i tindrem un mercat d'artesanes per també tenir la possibilitat d'algunes compres d'obsequis de Nadal i de decoracions de Nadal, i tindrem, sobretot, una cosa que també va agradar molt anunciar, honestament, que és que l'Arxaf ens va demanar un lloc on situar-se per fer aquesta benvinguda a Ses Majestats als Reis Mags, i per tant allà hi trobarem espais que l'Arxaf utilitza per fer aquesta benvinguda, no? Doncs, aprendrem què és el que necessita, i els nostres petits de la casa, els nens i nenes, podran fer un passeig per dintre de la Ricarda i veure com es troba, doncs, aquest patge reial i diferents espais que ens explicaran aquesta aventura màgica.
Ho agafem amb molta curiositat i segur que traiem el cap, sense oblidar que també es recupera l'aventura camarlenca i les fàbriques de joguines, així com el canal de l'Arxafa, que també vostè ara mencionava. Per què aquesta decisió aquest any? No sé si va ser un error prescindir l'any passat d'aquest projecte, per exemple.
Bueno, el que hem fet, jo diria que no va ser un error. Aquest any el que hem decidit és, insisteixo, centralitzar aquestes activitats, sense oblidar que la resta de la ciutat han de seguir passant coses. Per això us deia que tindrem les fires d'atraccions a la plaça Blanes i a la plaça Sarlat Papaseit, igual que l'any passat, que van tenir una bona rebuda i que els mateixos firaires doncs, ens han demanat i ens han proposat de tornar. Tindrem també, com deies bé, l'aventura cabarlenca, tindrem també el garatge reial, no? els dies que vindrà, una tarda abans, diguéssim, a banda del matí del dia 5, també afegirem la tarda del dia 4, per tant seran un parell de dies que els infants podran gaudir d'aquestes carrosses i per tant les fàbriques de regals, per tant el que fem crec que és completar aquesta experiència del Nadal, intentar que les famílies, sobretot les famílies amb infants petits, trobin a la nostra ciutat un bon lloc també per gaudir del Nadal, un Nadal que hem ajudat a completar amb aquestes llums de Nadal i que els comerciants doncs evidentment obriran les portes dels seus establiments perquè les compres de Nadal també puguin quedar-se a la nostra ciutat.
I el que no faltarà són els meravellosos pessebres, el de la gent gran a la plaça de la Vila, com el vivent el Julio Méndez, que esperem que es pugui celebrar sense incidències, que l'any passat es va haver de cancel·lar per les ventades. De fet, crec que ha compartit algun espai ara amb la gent gran també del pessebre. No sé si ens pot avançar alguna conseta. Jo crec que és el gran secret de l'any, sempre.
M'han prohibit avançar absolutament res del pessebre de la gent gran. Sí que ahir mateix els podia fer una visita. Jo vull felicitar tant el pessebre vivent de Sant Cosme com el pessebre de la plaça de la Vila, de la gent gran, perquè enguany tots dos compleixen 25 anys i això vol dir que és una de les grans dates esperades, tant un com l'altre. Espero que cap dels dos hagi de patir massa incidències a causa de l'any passat van ser les ventades o la pluja. Espero que els puguem celebrar. Són dos col·lectius que la gent se'ls estima molt, que tot el Prat se'ls estima molt i per tant només podem que agrair la seva feina absolutament voluntària que, insisteixo, ajuda a completar un Nadal que al Prat volem que sigui màgic. I també voldria afegir que a més d'això, doncs, per tant no t'estic donant cap informació, jo sóc conscient que t'he dit tot això sense explicar-te cap novetat perquè m'ho han prohibit, però també voldria dir que aquest any tindrem una altra novetat que jo crec que també pot ser bonica, que és una cançó. És una cançó de Nadal que ens ha ajudat també una família d'artistes que són molt estimats al Prat, que són Los Bohemios Autorizados, i que per tant entre la seva música i la dansa coreografia de la Úrsula Rilo crec que tindrem també un Nadal que a més doncs, els artistes del Prat ens ajuden, ens agraden i per tant tot el que sigui compartir i fer una miqueta més de festa o de festivitat en el Nadal amb gent de la nostra ciutat doncs és fantàstic.
Amb moltes ganes de viure el Nadal al Prat, si és del Johnny Carapapa, qualsevol cançó i proposta, si ens ho passarem bé i ballarem segur, festa assegurada, i per tant convidem a prendre's la coreografia per gaudir durant tot el Nadal. Deixem aquest bloc, gaudir molt del Nadal. Tractem un altre tema, perquè recentment la Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat el Pla Director Urbanístic de la Terminal Logística Intermodal del Port de Barcelona, document que ordena el desenvolupament ferroviari de l'àrea sud del port. Aquest node, per fer-nos una idea, aquest node ferroviari està integrat per un conjunt d'infraestructures que inclouen una terminal d'autopista ferroviària, una terminal de recepció i expedició, una altra de càrrega i descàrrega, ubicades totes elles a l'antiga llera del riu Llobregat, i una terminal de recepció i expedició paral·lela al curs actual del riu, denominada Terminal Nou Llobregat. Tot un fotiment d'infraestructures.
Quina bajona, eh?
Del Nadal a infraestructures.
Sí.
Com valora aquest pla? Perquè, a més, és una proposta que portava molts anys pendent, que sembla ser que ara sí doncs s'avança i s'executarà, i que també trigarà temps, no? Però com valoren d'entrada la ciutat, que d'entrada diria que el pla està del costat del desenvolupament d'aquesta proposta?
Jo crec que és una infraestructura imprescindible, molt necessària. Tenim en el nostre municipi una part important del port, i per tant el port és una infraestructura imprescindible per la recepció i l'expedició de mercaderies. I no pot ser que 2026, si ja podem parlar del 2026, en una ciutat com Barcelona s'abandoni tot a la infraestructura, al transport de mercaderies per carretera. No és normal, no ha de ser normal. I per tant, tot el que sigui millorar aquesta connectivitat a través de la infraestructura ferroviària, des del Prat li donem la benvinguda, com tu deies, és una infraestructura que fa molt de temps que estem esperant, que la seva licitació es va aturar per diferents motius, que a més podem dir que no afecta la nostra ciutat, evidentment en el terme municipal urbà més estricte, però que, com bé deies, pràcticament tot està a l'antiga llera del riu i, per tant, nosaltres ens hem d'ocupar que els efectes negatius que pugui tenir aquesta infraestructura, doncs, poder-los minimitzar. Crec que aquesta feina és la que hem estat fent durant tots aquests anys i que ara ja donem la benvinguda a l'inici d'obres que seran els propers mesos.
De fet, es tracta d'una infraestructura supramunicipal i per al seu desenvolupament s'ha aconseguit el consens del port amb els Ajuntaments de Barcelona i de Prat, amb la implicació també del Govern de Catalunya i de Barcelona Regional. De fet, preveu, i això sí que ens interessa molt, també el desenvolupament d'una mena de corredor verd entre el Prat i Barcelona, que milloraria espais com l'entorn dels horts lúdics del Prat, també molt a prop del que seria la Granja de la Ricarda. No sé si podem avançar algun detall en aquest sentit, cap a on anirà la ciutat, què vol la ciutat en aquest espai.
La compensació urbanística que requereix la modificació de planejament que es va fer fa molts anys per permetre aquestes obres de les que ara parlàvem, provoca que al Prat li toquin algunes hectàrees de zona verda. I, per tant, nosaltres vam haver de pensar fa un parell d'anys, potser m'equivoco, però jo era regidora d'Urbanisme, per tant, fa 2 o 3 anys, vam haver de pensar on volíem encabir aquests metres quadrats de zona verda. I el que vam decidir en aquell moment va ser que l'acabament de la ciutat pel sud, és a dir, la transició entre l'Eixample Sud i el Parc Agrari i els espais naturals, podia ser una mica millor del que és. I alguns espais que, com bé deies, estan actualment a l'entorn dels horts lúdics, de la carretera de la Bunyola, etc., que encara hi ha restes d'antigues empreses, d'antigues construccions i magatzems d'empreses que diguéssim, anava a dir que fan lleig, però evidentment que hem de voler evitar i hem de voler millorar aquells entorns, justament, insisteixo en aquesta paraula, transició entre el nucli urbà i el nostre espai periurbà, espai verd, espai agrícola. Per tant, aquestes són les zones que acolliran zones verdes i, per tant, que farem net en aquesta zona de la ciutat, que crec que ja hem conegut, ja la passegem molt i probablement hi hagi més d'una persona que m'estigui sentint que dirà ja era hora, per tant doncs ho farem realitat en el proper any.
Entenc que no hi ha un projecte concret, sí que teniu pensat la ubicació, que estem parlant des del pàrquing de Caltet, des de l'aparcament o al mirador dels avions fins al parc de la Barceloneta, tota aquella franja entre la carretera de la Platja i la Bunyola, que allà hi ha efectivament hi ha magatzems de grues i alguna part també privada, diguem-ne, que té un muret una mica de grada que també hi ha
Exactament, ens preocupa sobretot a partir de la Ronda Sud, que és on hi ha, insisteixo, aquestes antigues construccions de magatzems de grues, etc, que seran susceptibles d'expropiacions i de reconvertir aquella zona, que ara és un àmbit privat, en zona pública verda. Per tant, a partir de Ronda Sud cap avall és on tindrem l'oportunitat, a través d'aquestes noves zones verdes, de millorar, crec, el nostre paisatge.
I el que sí que queda enterradíssim, diria, és aquell antic vial que volien connectar el port de Barcelona i l'aeroport.
Res de res.
Que això és un assoliment, entenc, també, que celebra l'Ajuntament de Prat.
Sí.
Canviant de tema, ha arribat el fred també, el que representa un problema afegit per persones sense llar. Aquesta setmana Creu Roja del Prat ha explicat que fan seguiment cada dijous i que distribueixen, per exemple, mantes entre les persones. I asseguren que hi ha un increment de les persones sense llar. De fet, ahir sortia que també a Barcelona havien notat un increment del 33%. Poden confirmar aquesta dada des de l'Ajuntament? Quin és el seguiment que es fa des d'Acció Social?
Doncs no podem confirmar aquesta dada, però la podrem confirmar en breu. El sensellarisme és una situació real. És una situació que té molt a veure amb problemes de salut mental, sovint, però sobretot amb una manca d'accés a l'habitatge o de manteniment de l'habitatge molt evident. Llegíem a la premsa aquests dies passats i crec que és molt preocupant l'increment de persones en situació de sensellarisme i l'increment de dones en situació de sensellarisme. Cada cop hi ha més persones soles i, per tant, aquelles situacions que hem de ser capaces d'abordar. Hem de ser capaces d'abordar, però no podrem fer-ho només als municipis sols. I per tant aquí el que hem de reclamar i el que estem reclamant és una concertació no només entre els municipis sinó també d'una estratègia global que crec que ha de capitanejar la Generalitat de Catalunya i que afecta molts municipis de l'àrea metropolitana. Això en primer lloc. En segon lloc també vull aclarir que aquí no hi ha deixadesa ni per part d'aquest ajuntament i vull pensar que tampoc per part d'altres ajuntaments. El que sí que hi ha, i jo crec que està molt bé que puguem parlar-ne avui aquí perquè em permet donar una explicació que sovint no no tinc l'oportunitat de donar, i ho dic perquè les xarxes socials sovint amb aquests temes també fan una mica de mal i desinformen amb bona voluntat, però desinformen. No hi ha cap cas del nostre municipi que estigui desatès. Per tant, el que hem d'intentar és que ser conscients, insisteixo, d'aquests problemes que sovint tenen afegits problemes de salut mental, i que l'Ajuntament del Prat té serveis per atendre aquestes persones i per fer-ne un seguiment. Parlem, per exemple, de l'Espai, que és un lloc on aquestes persones, de manera voluntària, evidentment, poden anar a canviar-se de roba, a rentar la roba que tinguin, a prendre un cafè i estar una estona escalfats, diguéssim, amb calor, i per tant sol·licitar suport més enllà del puntual. Tenim uns equipaments també que intenten resoldre o com a mínim pal·liar aquesta situació de sensellarisme amb una oferta d'equipaments residencials d'urgència, que recentment hem inaugurat un d'aquests espais, i per tant no desatenem aquestes persones, però sovint són persones amb les que ens costa tenir un seguiment constant, no? Per tant, aquí les companyes d'Acció Social són les que tenen el domini de quina és la casuística de cadascuna d'aquestes persones, i també deia abans que no podem avançar quines són les dades actuals al Prat, però que anualment som un dels pocs ajuntaments que fem un recompte anual per saber en aquesta època de l'any, on a més doncs, pateixen fred aquestes persones, quantes són, quines són, perquè evidentment és un escenari molt canviant. I per tant aquest mes de desembre és quan tenim previst de fer aquest recompte per actualitzar la situació de totes les persones amb les que intentem treballar, no de manera puntual sinó de manera periòdica. No sempre és possible, i per tant jo aquí sol·licito també la col·laboració de totes aquestes persones, que veïns i veïnes del Prat, que amb bona voluntat doncs intenten donar un cop de mà a les persones sense llar. La millor manera d'ajudar-los és assegurar que des de l'Ajuntament com a mínim mantenim constància i tenim un pla d'acció per aquestes persones.
Parlava del paper de la Generalitat. En quin punt es troba l'acord que està ultimant, de fet, Generalitat amb ajuntaments i AENA per abordar el sensellarisme a l'aeroport? Es va presentar a primavera, s'està executant ja?
Sí, tenim el conveni, s'està executant, tenim les persones que estan, persones treballadores que tenen aquesta funció. Funciona bé, com igual de bé que funcionava amb anterioritat, quan aquest conveni sabeu que va quedar penjat, desatès, i que per tant no vam poder renovar. Ara ho hem entomat. Evidentment la situació és ara més greu del que era l'any passat i l'anterior, on no teníem conveni, però crec que l'important és que hi ha un seguiment i que hi ha un acord entre aquestes tres administracions perquè la situació de sensellarisme a l'aeroport com a mínim no s'incrementi sense el coneixement de l'administració. El que també ens ha d'importar, evidentment, és aquestes persones que viuen sense llar o en una situació d'infrahabitatge en el nostre terme municipal fora de l'aeroport. Per tant, jo sí que vull diferenciar aquestes dues casuístiques. Unes queden cobertes, diguéssim, aquest seguiment amb aquest conveni que vam aconseguir tornar a signar, i les altres doncs formen part de la nostra gestió diària amb els nostres serveis d'atenció social, i insisteixo, amb tots aquests serveis que intenten pal·liar doncs la situació de dificultat d'accés a l'habitatge.
Sí, la preguntava perquè precisament, no, el fet de que quedés penjat, no sé si podria influir la dinàmica de l'aeroport amb el que pugui passar a la ciutat, que és la primera ciutat al voltant de l'aeroport.
Influeix. Per això la nostra obsessió gairebé quan no teníem el conveni vigent, perquè érem els primers receptors d'aquestes persones, a qui evidentment hem d'atendre amb tanta dignitat com siguem capaces. Un cop hem tingut aquest conveni, crec que puc dir que aquestes persones estan totes ateses en millors condicions de les que només l'administració local de l'Ajuntament del Prat podia fer-ho.
Per cert, parlava, i m'agradaria acabar, parlava de desinformació, parlava de xarxes, hi ha algunes dades de que apunten en un notable increment de la porofòbia. Estem parlant del 33% de denúncies per a porofòbia en l'any 2024, i que estan vinculades també a l'increment de delictes d'odi, fins i tot que estem parlant d'un increment d'un 21,3% respecte al 2023. Déu-n'hi-do, no?
Aquesta, i això ho fa l'extrema dreta, i crec que hem de poder dir. És a dir, quan a les xarxes socials s'alimenten aquesta... Per una banda s'alimenta, diguéssim, la... el rebuig en aquestes persones, no estem parlant de dignitat, estem parlant de que intentem excloure-les encara més i com a mínim no veure-les. I això doncs no s'explica si no és assimilant-lo a l'auge del, tu deies, no? De, dels discursos d'odi, de la porofòbia, de voler-los, insisteixo, de voler-los encara més als marges i encara, encara menys dignificats. La deshumanització és una cosa que tothom tenim corresponsabilitat en lluitar-hi.
Jo crec que ja ho he fet alguna vegada, però aprofito per recomanar novament Entre Portales, el relat de dones que viuen al carrer i que va presentar Lídia Pitarch al darrer Sant Jordi. Per anar acabant, queden 3 minuts, una notícia, diria, d'última hora, diria, i que pot afectar els ajuntaments, que és aquest anunci del Pedro Sánchez, del govern de l'Estat, que, insisteixo, podria afectar els ens locals. Primer, la gestió dels funcionaris municipals, que passarien a ser competència de la Generalitat, i també aquesta flexibilització i millora de la capacitat inversora dels ajuntaments, o com a mínim de forma aparent. Per entendre una mica aquestes dues mesures, que es va presentar ahir i que tothom en parla a la premsa generalista, com es concreta això? Com l'ha rebut l'equip de govern, l'Ajuntament, perquè ho entengui la ciutadania, en què pot millorar la dinàmica de l'Ajuntament?
En el nostre Ajuntament, en res. Que ràpid. No, en res, perquè això és una mesura que afecta els ajuntaments que tenen deute, que tenen dèficit que tenen deute, i l'Ajuntament del Prat no en té. Per tant, està bé, jo crec que és una bona mesura per a aquells ajuntaments que des del decret Montoro, no es diu així, però vull recordar quin va ser el ministre que el va imposar, el decret de racionalització i la sostenibilitat dels governs locals, és a dir, aquell era un decret que impedia que aquells ajuntaments que tinguéssim superàvit i que poguéssim gastar més, doncs ho poguéssim fer en ordinari, no en inversió, sinó en ordinari. Doncs aquell decret, que encara, bueno, que hi ha molts ajuntaments, no, en el nostre cas el que ens va afectar, evidentment, com a tots, és que els nostres recursos no els podíem aplicar en diguéssim, en despesa ordinària, i això, doncs, crec que atempta contra l'autonomia dels governs locals, no? Aquest decret que anunciava el president del govern beneficia aquests ajuntaments, els que tenen deute. En el nostre cas, en no tenir-ne, doncs no ens afectarà. No, la veritat és que no puc dir que ens afecti, perquè, diguéssim, ja tenim un bon comportament, les nostres finances estan absolutament sanejades i, per tant, no ens en veurem beneficiats. Tant de bo, però no ens en veurem beneficiats.
I vostè, que tenen superàvit i, per tant, tenen romanent de tresoreria que després es pot fer servir per inversions, tampoc tenen com... No els
seguirem,
millora...
Els podrem seguir fent servir per les nostres inversions, que, evidentment, ja ho sabeu, ho vam presentar l'altre dia, i no perillen, diguéssim, cap de les inversions que vam anunciar, ni les de la residència, ni les de l'espai públic, ni les de l'habitatge. Per tant, totes aquestes inversions que vam anunciar en el pressupost, evidentment, no perillen, i tampoc no ens en podem beneficiar, perquè, insisteixo, la nostra situació, doncs, és diferent a la de la majoria d'ajuntaments de Catalunya.
I pel que fa al canvi de competència dels funcionaris municipals, que passaria a ser titularitat de l'administració local de la Generalitat?
Això, sí, però això parla dels funcionaris d'habilitació nacional. I per tant, si...
Parlant de secretaris, interventors i tresorers, perquè
correcte,
ho tinguem clar. També,
això mateix, per tant, no són tots els funcionaris municipals.
Correcte.
També, ojo. Pel que jo sé, i pel que jo imagino i dedueixo, hi haurà una resposta en aquesta proposta, perquè els funcionaris d'habilitació nacional
no veuen,
tenen una habilitació nacional per exercir de secretaris o secretàries i tresoreres i interventores a tot l'Estat, i per tant això va una miqueta en contra d'aquell paperet que ells tenen que diuen que poden exercir a qualsevol municipi o a qualsevol ens local de l'Estat, i això atemptaria una miqueta contra aquesta disquisició, però prefereixo no ficar-m'hi perquè per si de cas cometo alguna incorrecció.
Doncs amb aquest tema, avui hem parlat molt de fira, hem parlat molt de Nadal, però també hem de tractar temes importants com aquests, que també ens afecta d'una manera o una altra. Alcaldessa del Prat, Alba Bo Jordà, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
I gràcies també a vostès. En parlem la pròxima setmana amb el debat de portaveus.
Esteu escoltant el Prat Ràdio. Felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Se cae el techo, no puedo respirar. ¿Qué habremos hecho para torcernos mal? Se han deshecho el cielo y el hogar, y lo de dentro no se pudo salvar. ¿Y a dónde irán todas las ganas de querernos más? Se las llevaron nuestras ganas de querer volar. ¿Y a dónde irán todas las ganas de...
Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio. Bona nit i benvinguts aquí al 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio. Això és la música del segle passat.